Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo, molt de gust, i avui començarem parlant de moltes... Hi ha moltes coses per parlar, però per obrir boca parlarem de l'inici de curs. L'inici de curs que no serà fàcil, no està sent fàcil. De fet, ja el Departament d'Educació, ja sabeu que hi ha dues vagues previstes, hi ha vagues convocades al sector de l'educació el dia 7 i el dia 28 d'aquest mes de setembre, mes que comencem avui, d'unidó, com comença el mes, amb unes certes protestes i vagues i la pujada de la inflació, però ja en tindrem temps de parlar tot, no volem... No és qüestió d'agobiar per començar, perquè prou agobiats estem amb la història. El Departament d'Educació es mostra esperançat amb la nova proposta que han plantejat els sindicats. Veurem com reaccionen els sindicats, que encara estem esperant la resposta i el consens. En parlarem amb el senyor Xavier Massó, portaveu del sindicat de professors de secundària SPEC, per fer cincèntim, entre altres coses. Però, com sempre, comencem repassant com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Com estàs, Carlos?
Què tal, Cruz? Benvingut, eh?
Gràcies.
Quin coloret més maco que portes. Un es nota, que has anat aquí apurant la plaça al màxim, eh?
Molt bé. Un precioso color caramelo en mi piel. Fantàstic. Color carmel.
Molt bé.
Fantàstic.
Doncs has fet d'aprofitar, perquè tenim aquí un temps que ja és el final de l'estiu, eh? El típic temps aquest de tempestes, tormentes, pluja i destrosses, malauradament, com les hem viscut aquests últims dies. Abans d'ahir la Bisbal, ahir concretament a Vilafranca del Penedès. En fi, que el setembre ha començat avui amb la mateixa línia que els últims dies d'agost, és a dir, més sol al matí, no ruixats a la tarda. Avui, però, aquestes tempestes aniran a la baixa respecte als episodis d'aquests dos últims dies que comentava ara mateix. En general, avui és un dijous de temps insegur, temperatures mínimes que han baixat una mica aquesta nit, ho hem notat, ha fet més frescota, i les màximes que s'han mantenen estables, això que ha baixat la temperatura mínima, és un alleugeriment, eh? Perquè quan mira que ha costat dormir aquest estiu,
Cruz. Mare meva, moltíssim.
Molt bé, mira, 29 graus ara mateix a Tarragona, Barcelona i Girona, 25 a Lleida, 18 agradables graus a Andorra la Vella, eh? Fins a Cafés.
Molt bé, doncs anem a veure com tenim la... i com repassem aquest 1 de setembre a la xarxa viària.
Doncs mira, a la xarxa viària tenim problemes, a l'AP7, com sempre, hi ha 8 quilòmetres de cua, al Papiol, direcció sud, per un accident, retencions també a l'autovia 2, com tot el matí, retencions intermitents a la localitat de Vilagrassa, comarques de Lleida, és la ressaca d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí, i a les rondes hi ha problemes, hi ha cua, a la de dalt, en direcció Llobregat, entre el nus de la Trinitat i Meridiana, i a la del litoral des del Poblenou fins a la Vila Olímpica. I el transport públic, que també hi ha notícies que us comentarem ara, doncs retards de 10-15 minuts, línies de Rodalies R1 i R4.
A més a més, transport públic, recordeu que avui comencen i entren en vigor totes les rebaixes, les unificacions, la gratuïtat dels transports de Renfe i el 30% i 50% en targes d'abonament.
Ja m'aixafa la notícia.
Home, és la notícia del dia.
Sí, no, és la gran notícia del dia, això dels abonaments que tu comentaves de Renfe.
Però vosaltres anireu informatius, anireu més en profunditat.
Bueno, sí, no, el titular està molt bé, nosaltres hem anat a veure què diuen els ciutadans, que majoritàriament, evidentment, estan tots contents, feliços i radiants, perquè, bueno, de no pagar, haver de pagar com fins ara, doncs, home, la butxaca ho agraeix, no?
I qui paga això?
Bé, ja ens passarà la factura. Tu espera l'any que ve que s'arriba la factura. Espera tu que s'arriba la factura. Aquest serà un dels temes centrals del dia, aquesta gratuïtat en els abonaments de Rodalies i mitja distància de Renfe, la rebaixa del 50% del servei d'avant i també la rebaixa en alguns casos del 30% del 50% en les targes, aquestes multiviatges, la T-Casual, per exemple, la ciutat de Barcelona i d'altres abonaments que hi ha per voltar a l'àrea metropolitana. Aquest, com deia, serà un dels temes del dia. L'altre tema del dia també afecta la mobilitat. Avui fa un any ja exactament, de que es van aixecar les barreres de tots els peatges de Catalunya. Bé, els peatges que depenien del govern central. En fi, hi ha clars obscurs en aquest any. Hi ha hagut molta accidentabilitat a l'autopista P7, que és la gran autopista que tenim a Catalunya. Escoltarem també què diuen els ciutadans que habitualment utilitzen aquesta via, si han notat que la cosa ha anat a pitjor, amb congestions molt importants, i ja es comença a parlar també de recuperar els peatges, però quin tipus de peatges hauria de contemplar-se de cara al futur? La ministra Sánchez ja va dir ahir que d'entrada, ni aquest any, ni el 22, ni el 23, ni el 24, es concretaria un possible peatge nou a les autopistes i podria ser a partir de l'any 2025 el model. Doncs n'hi ha diversos sobre la taula. El que més ganes té d'aplicar la Generalitat i també el govern central és el de la vinyeta. Explicarem què és això de la vinyeta a l'informatiu migdia.
En un principi deien que dos anys, quan van entrar els peatges,
ahir...
dos anys es tornarà a posar
els peatges. No, però ahir la ministra Sánchez ja va dir que tal com estan les coses ara, millor allargar-ho i veurem si Europa continua acceptant que no hi hagi ningú tipus de gravamen per l'ús de les autopistes i autovies a Espanya.
El problema, Carlos, serà el consens sobre quin tipus de vinyeta o peatge posar aquestes autopistes.
Hi ha diverses possibilitats. La que més agrada a totes les administracions a dia d'avui és la famosa vinyeta, que ja està extesa per molts altres països europeus. Veurem, el debat només ha fet que començar ara mateix.
Carlos, a l'una més, moltes gràcies.
Molt bé, benvingut i bon programa.
Gràcies, igualment. Gràcies, molt amable. L'actualitat esportiva en mans i veu del Joan Batllori. Joan, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia, igualment.
Com tenim l'actualitat esportiva de casa?
Doncs Mercato a tope.
Però ja, no? Home. Perquè queden hores.
Sí, queden tancar les 23:59. Sí, queden 11 hores i mitja, no?
Ja està, sí, més o menys.
Ja està, però en aquestes hores passaran moltíssimes coses.
Però com sempre, és com allò que tens quan érem joves que teníem un examen, bé, i ara també, i a darrera hora et posaves a estudiar, doncs sí. Tres quarts del mateix, eh?
Sí, hi ha dos mesos per fer operacions i sempre arribem a l'últim dia, hi ha moltes operacions obertes, i encara que tinguessin 6 mesos, arribaríem igualment a l'últim dia amb moltes coses per
fer. Saps per què? No sé, tu saps millor que això, jo t'ho pregunto. Sembla que això sigui una partida de pòquer i no vols el farol, no quieres que se te vea el farol hasta el último minuto.
Sí, sí, aquí tothom amb les negociacions, estira la corda fins l'últim moment, intentar esgarrapar algun milionet per aquí, algun milionet per allà, aprofitant a lo millor algun club que té alguna necessitat de comprar perquè ha venut o li han pres un futbolista i per això tantes coses es resolen l'últim dia. De fet, el Barça, a hores d'ara oficial no hi ha res, però hi ha moltes coses que estan a punt de produir-se. Per exemple, hi ha un moviment sorprenent que és Brad White, que sabíem que a les últimes hores que rescindiria el seu contracte amb el Barça, però no ens esperàvem que acabés a l'Espanyol.
Sí, sí.
De fet, Brad White aquest matí a la clínica Corachán ja ha passat revisió mèdica amb l'Espanyol. És a dir, quan rescindeixi amb el Barça, fitxarà per l'Espanyol.
És un bon substitut de RDT, eh? No veig malament,
el que passa que RDT, en principi, a hores d'ara, que se sàpiga, es queda. No hi ha hagut cap oferta seriosa per ell, i a no ser que hi hagi un gir a les properes hores, que també podria passar, de moment RDT continua a l'Espanyol. És un moviment que crida l'atenció. Dest també està a punt de fer-se, de fet ha viatjat ja a Milà per passar revisió mèdica, jugarà cedit al Milan. També ahir a última hora de la nit va aparèixer un nom sorpresa al Barça, que és Jordi Alba. El company Gerard Romero va informar d'un acord entre el Barça i l'Inter per la cessió del futbolista. Els dos clubs compartirien la fitxa, el que passa que des de l'Inter ho desmenteixen, i Jordi Alba, de moment, el que diu és que ell no sap res i que la seva intenció és seguir al Barça.
Això sí que és una sorpresa, eh?
Sí, fa la sensació de que al Barça li interessa o li interessaria que Jordi Alba sortís i d'alguna forma ha fet aquest moviment, no?, de dir, tenim això, tu mateix, tenim a Valde, que t'ha pres el lloc, segurament fitxarem Marcos Alonso, tu podries ser el tercer central, t'obrim la porta. Què passa? Que Alba, de moment, ha dit que vol continuar al Barça. Casa Aubameyang, que és quasi important perquè desencallaria l'arribada dels laterals. Torna a estar bastant a prop l'acord. De fet, Aubameyang podria volar cap a Londres en qualsevol moment per tancar el seu fitxatge pel Chelsea, i això faria que es fes oficial l'arribada de Marcos Alonso, que seria l'escollit per reforçar el lateral esquerre. I pel lateral dret, el que sembla que pot estar ara mateix més a prop de venir és Bellerín, que espera la trucada del Barça per dir sí, i Pjanic, igual a última hora també podria acabar sortint. O sigui que estem al Barça pendents de tots aquests moviments.
Sí, com sigui, si parlem demà, demà ho sabrem tot ja.
Demà ho sabrem tot, sí, perquè avui tanca el Mercato a les 12. L'Espanyol, a part de Brad White, César Montes és el triat, un central mexicà per reforçar el central. Per la banda, per jugador de banda, l'home que vindria seria Luis Rioja, de l'Alavés, això està per tancar, i el que sí és oficial és el fitxatge per part del Girona d'Oriol Romeu, migcampista que arriba del Southampton.
Molt bé, així està la situació esportiva de casa. Joan, després més, a l'una més, gràcies.
Estem entretinguts avui, que vagi bé.
Sí, sí, gràcies. I de seguida parlem amb l'Adrià González, de Mundo Natural, i parlarem també precisament d'això, d'aquest començament de curs. Avui han començat les negociacions. Ha sigut com un parèntesi entre juliol i agost de negociacions de tot el cacau que hi havia amb el sector del professorat i aquestes vagues convocades. De fet, les vagues continuen convocades pel dia 7 i el dia 28 de setembre. No només això, sinó que també en parlarem, aprofitant que tindrem el Xavier, de les places d'FP. 20.000 alumnes que estaran o es queden esperant. Què passa? Tindré plaça a l'especialitat que he escollit o no? La pregunta que ens podem fer és... Això ja va passar l'any passat. És una cosa que va passar. La pregunta és... Una qüestió és calcular quantes places es demanaran per especialitat, però el càlcul és tan... Hi ha tant de marge perquè quedin 20.000 penjats? Aquesta és una de les preguntes que li farem al Xavier. De tot això en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina...
Que siga habiendo trabajo. Que
tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos...
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Verisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25-30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25-30 años sería ideal poderlo empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos.
Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera, parlem d'educació i parlem d'aquesta proposta del Departament d'Educació. Un departament que es mostra esperançat amb aquesta proposta plantejada als sindicats. De fet, el que diuen és que... Bé, la proposta és la reducció d'una hora lectiva a partir de l'1 de gener. Bàsicament és això. Aprofitant que augmenta el sostre de dèficit, doncs més contractació de professorat i la reducció a partir de l'1 de gener, a partir de l'1 de gener, d'una hora lectiva al professorat. Aquest és que els sindicats estan valorant la situació i el que diuen des del departament és que serà molt difícil que hi hagi un no. Tenim al telèfon el portador del sindicat de professors de secundària, ESPEC, el senyor Xavier Massó. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, espero que tu també. I que l'estiu hagi anat bé, almenys, encara que sigui. Educació diu que serà molt difícil que digueu no a la proposta.
A veure, això de que serà molt difícil que diguem no a la proposta, a mi em sona aquella famosa frase, no?, del padrino. Vamos a hacerle una propuesta que no podrá rechazar, no? No sé si la recordeu.
Sí.
És a dir, a veure... Hi ha una cosa que jo crec que denota clarament quin és l'objectiu de tota aquesta maniobra, i és que gairebé simultàniament a l'anunci d'aquesta proposta ahir a la taula de mediació, no?, que hi havia al Departament de Treball, estava apareixent la notícia a TV3.
Carai.
És a dir, el Departament d'alguna manera va anunciar gairebé abans als mitjans la proposta que faria que la pròpia part sindical amb la qual en aquells mateixos moments estava reunida, no? Esclar, això d'entrada ja denota una miqueta una intencionalitat.
O sigui, és a dir, va filtrar la proposta durant la reunió. No havia acabat la reunió i la proposta ja s'havia filtrat.
Efectivament. Bé. Efectivament, jo més que una filtració, jo crec que és un comunicat directe, eh? O sigui, bé, això ho dic a títol, si voleu, anecdòtic, però que en qualsevol cas significatiu, és a dir, denota una miqueta que el departament el que vol és ara dir, bueno, que ells han fet una proposta, això que no podrem rebutjar, i que el que vol en realitat és evitar-se un front dels que té obert, no? Com a mínim temporalment, no? Com a mínim temporalment.
Bé, recordem que hi ha vagues convocades el dia 7 i el dia 28 d'aquest mes i que la proposta és la contractació de 3.000 professors més.
Bueno, sí, a veure, això és el que ja han dit i de fet és la recuperació de l'horari lectiu anterior a les retallades. Mm-hmm. És a dir, lectives, estem parlant d'hores de feina que segueixen 137 i mitja, eh? És a dir, si no, 18 hores lectives a secundària i 23 a primària, una hora menys que, a veure, com estava, per dir-ho així, abans de les retallades.
Sí.
Esclar, el problema és que ells han ofert això a partir de l'1 de gener.
Clar.
I el que jo puc assegurar és que, com a mínim, a secundària, tècnicament parlant, ho veiem força difícil de dur a terme.
Per què?
Perquè, esclar, home, doncs perquè si jo tinc 19 hores lectives adjudicades en el meu horari, 19 hores de classe directa, clar, jo no ho tinc d'una en una. És a dir, els grups són de 3 hores, de 2, en fi, segons les matèries, no? Setmanals, m'estic referint.
Sí.
Esclar, aleshores, no es pot acabar, és molt difícil encaixar que em treguin una hora de l'horari amb data 1 de gener, és a dir, quan torni després de les vacances de Nadal, i que això s'adjudiqui amb un professor que arribi, que jo en deixo una, però el de llatí en deixa una altra, el d'història en deixa una altra, el de català en deixa una altra d'hora. Què passa? Aquest les omplirà totes?
Clar, Xavier...
És força difícil de... Això si es fa a començament de curs, com s'havia fet sempre... Esclar que es fa, amb 18 hores, amb 15 o amb 25, no? Vull dir, però, esclar, a mig curs, tècnicament parlant, ho veiem força difícil, com a mínim a secundària, que el professorat és especialista en una determinada matèria.
I llavors, no, estic intuint que no sé si hi haurà consens entre els sindicats per acceptar aquesta proposta del departament.
A veure, nosaltres ens reunim una altra vegada amb el departament aquesta tarda, i, bueno, la Lliga, doncs, conjuntament, unitàriament, en principi, amb la resta de sindicats, bueno, acabarem de valorar la proposta. A veure, es parlarà que es negociïn i que hi hagi alguna cosa clara, sobretot a la resta de punts, perquè això podria ser només un brindis al sol. I en funció d'això, doncs, valorarem si s'aprova o no s'aprova. És a dir, però tot aquest sensacionalisme... publicitari en què el departament doncs ha tret aquesta mesura, com dieu que bons que som, etcètera, etcètera, doncs a veure, és una miqueta, si més no, esbiaixat, eh? O sigui, no s'acaba de correspondre amb la realitat de la proposta que han fet.
Xavier, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, que tinc el telèfon, et preguntaré un altre cop per les navidades, de les passades navidades. Parlàvem de l'AFP, de les places de l'AFP, i aquest any estem, si més no, tres quarts del mateix que el curs passat. 20.000 alumnes no saben si tindran o no tindran plaça l'especialitat que han escollit.
Tres quarts del mateix, però duplicat. L'any passat eren uns 10.000, aquest any són uns 20.000.
Molt bé.
És a dir, el departament, diguem que es va superant a si mateix, eh?
Sí, sí, però i això per què passa? Perquè, ostres, ha passat però un any i no s'ha posat una mena de solució al tema?
Això passa simplement per incompetència organitzativa. Perquè, era més o menys es pot saber, jo no et dic que això ho facis el número exacte, però a grans trets tu pots saber perfectament, o gairebé perfectament, el nombre de matriculats que aniràs tenint a diferents mòduls d'FP. És a dir, no és tan difícil. Pot haver una zona determinada que el càlcul doncs, vagi per damunt, o per accés, o per defecte.
Sí, però no 20.000. Però no 20.000,
no 20.000, home, exactament. És a dir, això és incompetència, literalment incompetència, no té altre nom.
Bé, doncs, així estan les coses. Xavier Massó, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, ESPEC, com sempre, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i estem a la guai del que pugui passar. D'entrada, i per acabar, el dia 7 i 28, d'entrada, continuen la convocatòria en funció de si s'arriba a un acord o no?
Efectivament, així
d'acord,
és.
D'acord, d'acord. Una abraçada forta, Xavier, moltes gràcies.
Igualment, vinga, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I bé, ja veieu que tindrem, per començar, amb molts aspectes, una tardor calenta. És una qüestió de desmoralitzar, però entre unes qüestions i unes altres veurem com acaba la qüestió educativa. De seguida parlarem de les novetats i actualitat policial amb la portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, Sap Fer Pol, l'Aima Viudes, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El viernes por la noche, Classics en 13.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
les trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién diría que esto no sería?
Repassem l'actualitat policial de la setmana amb la Imma Viudes, porteu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Què, com has passat l'estiu? Que fa molt de temps que no parlem.
Doncs bé, descansant. Ja tornem a la càrrega una altra vegada.
Sí, sí. D'entrada, si em permets, començaré posant el focus en la comissaria de Sant Feliu, perquè amb aquestes pluges que han estat caient aquests darrers dies, amb aquestes tempestes, pràcticament s'ha enfonsat el sostre, no és així?
Sí, hi ha unes imatges que la veritat és que fan por, perquè qualsevol persona que passi just per sota en aquell moment bueno, es veu el sostre doncs, tot desfet perquè va caure. Sempre passa, amb qualsevol episodi on hi hagi doncs, pluges fortes, aquesta comissaria doncs, pateix greus inundacions. Hi ha vídeos que també van pujar alguns companys que de veritat que fan por i, evidentment, tot això doncs, atenta contra la seguretat de les persones que estan treballant i també de la ciutadania que va interposar denúncies. Aquesta comissaria té greus defectes a les infraestructures i és una comissaria doncs, que és de nova construcció, per tant, doncs, no hauria de tenir aquestes deficiències, però, evidentment, això és força perillós. I només es fan nyaps per arreglar-ho, no? I, bueno, tot i que els comandaments fan tot el que poden, i l'administració també, però no donen una solució, o no es dona una solució adient al problema que tenim, que estem demanant una coberta, perquè, evidentment, algun dia tindrem un problema, bueno, potser algun dia doncs, cau a sobre d'una persona i sí que haurem de lamentar doncs, alguna persona ferida, i, per tant, el que demanem és que es faci, tal com hem fet amb un escrit nosaltres, demanar doncs, que hi hagi un canvi de coberta perquè la gent pugui anar doncs, a treballar segura i que la gent pugui adreçar-se a la comissaria a denunciar de manera segura també.
Bueno, no sé si és l'única comissaria que no té goteres d'aquest tipus.
Hem tingut problemes.
Hi ha unes quantes, no? No és la primera vegada que passa. En aquest cas, perquè parlem d'aquesta en concret, però penso que hi ha més, no?
Tenim problemes estructurals arreu de territori, problemes que en alguns casos s'han solucionat. El problema de les goteres és una cosa molt recurrent perquè en molts casos són, en molts casos són dependències antigues o que no han tingut un manteniment amb un pressupost doncs, adequat. No? Les hem deixat una mica de la mano de Dios, com vulgarment es diu, i per tant doncs, no, el nostre manteniment doncs, en alguns casos hem hagut de veure imatges que feien vergonya doncs, aliena. No? I també amb el tema de la qüestió de les temperatures, que aquest seria, este seria un altre tema a parlar, que tenim doncs, alguna comissaria, especialment a Barcelona, amb un disconfort tèrmic molt fort, i de fet alguns ciutadans i ciutadanes han posat doncs, reclamacions en aquest sentit, perquè no pots anar a interposar una denúncia a 35 graus de temperatura, no? Com ha passat aquesta setmana amb alguna comissaria de Barcelona.
I amb aquestes onades de calor que vam patir des del maig, suposo que això encara s'agreuja més.
Doncs sí, i per tant el que reclamem, que sí que s'està fent, s'ha avançat bastant en aquest sentit, però el que reclamem és que hi hagi doncs, un pla estratègic no? D'alguna manera que garanteixi aquest manteniment constant, ja no per les persones treballadores, que també, sobretot, però també per la ciutadania que va interposar doncs, denúncies a les comissaries i que, com a mínim, doncs, puguin estar a gust en aquells moments que estiguin doncs, denunciant i els nostres companys i companyes també treballant, evidentment.
Bé, anem cap a Valls i és que allà, doncs, parlem en aquest cas no de Mossos sinó de policia local. La policia local de Valls ja ha dit prou a l'Ajuntament que està demanant ja que posi en marxa doncs, mesures, perquè la policia està desbordada i sembla que la ciutat s'ha convertit en un lloc molt insegur en aquest cas.
Sí, no s'ha parlat gaire de Valls i esperem que malauradament doncs, no s'hagi de parlar doncs, en les pròximes setmanes.
Almenys perquè sigui un lloc insegur.
Sí, però evidentment és un problema transversal, sí. No és un problema que ho vegi només a tenir efectius policials. La seguretat pública ja sabem que és una qüestió que afecta a altres àmbits, a altres estructures, però necessitem tenir els efectius suficients per poder garantir doncs, un pla de prevenció a tot el territori català i especialment ara mateix, parlant de Valls, no? Ja no només parlem de Mossos, policia local en aquest cas està desbordada. Què és el que ha passat? Doncs, ara s'ha publicat doncs, que s'havien incrementat 4 efectius a la població de Valls, però el que no s'ha dit per part de l'Ajuntament és que també 4 han marxat. Per tant, l'increment real és 0 d'aquesta comissaria. I és una comissaria que es troba amb la ràtio de policies que ha d'haver per cada ciutadà, no? La ràtio que va recomanar el Parlament de Catalunya, que és de 1,5 agents per cada 1.000 habitants, en aquest cas, es situa a la meitat. Tenim un 0,7 policies per cada 1.000 habitants, per tant, estem a la meitat del que hauríem d'estar. No? I fa 15 anys que estem així. Per tant, què ens hem trobat? Doncs una imatge molt lamentable últimament que ha sigut doncs, que unes persones que ja estan identificades doncs, van cremar amb total impunitat un cotxe de la policia local de Valls. No? Les imatges les van penjar a Instagram, la qual cosa denota no? Aquesta sensació que tenen de patente de corso, que poden fer i desfer el que vulguin. No? I, per tant, totes aquestes qüestions les hem de neutralitzar amb una presència adequada d'efectius en aquesta població, perquè al final el fet de no tenir aquests policies treballant, a banda de que això minva amb la seguretat dels propis agents, també afecta, evidentment, a la seguretat ciutadana i a la sensació o la percepció de seguretat que té la ciutadania. No?
I una mena de moda lamentable, de fet, era una moda que estava molt per Astúries, per allà dalt, de cremar cotxes, fins que van detenir els culpables. No sé si això comença a passar aquí, per començant per aquest cotxe de policia que estaves comentant, de la policia local de Valls.
Hem tingut incidents i els hem tractat en aquest programa al llarg d'aquest any, al llarg de l'any passat també, que va ser un any molt calent en aquest sentit, no? De la manca d'autoritat que hem anat perdent paulatinament, que això també és una qüestió que és multifactorial, però evidentment doncs, en alguns casos la manca de suport polític que hem tingut doncs ha pogut afectar, no, a aquesta sensació d'impunitat que tenen algunes persones, i s'han vist imatges doncs totalment terribles, no? Recordem aquella furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un company a dintre, no? I en aquest cas doncs Valls és un exemple més de que aquesta manera, bueno, aquest sistema està persistint, no? S'està normalitzant, i el que no podem fer és que agredir a un policia, que agredir a un cotxe de policia o que agredir a la nostra feina, en qualsevol cas, doncs surti gratis.
Ja, és veritat que hem parlat moltes vegades d'això i em temo que, malauradament, tard o d'hora tornarem a parlar. Bé, parlem de les noves promocions de Mossos, perquè una de les qüestions és que... No sé com està la qüestió dels efectius, es buscaven més efectius a Mossos d'Esquadra. En aquest cas, si parlem d'aquesta 29a promoció de Mossos d'Esquadra, el 28,35... Va, posarem el 29 o 28, com voleu, per fer números rodons. 28% dels nous agents de Mossos són dones.
Doncs sí, aquí la notícia és aquesta, precisament, no? Ara ha entrat la nova promoció, la 29a promoció, que són 424 nous agents que ja estan incorporats a tot el territori català, i la gran notícia és que d'aquests 424, el 28,35% són dones. Per què és notícia?
Entenc que és una bona notícia, llavors. Entenc que estan a preguntar
per
la ràtio.
És...
No sabia si la comparació era que anaven a més o anaven a menys, o com estava la situació.
Doncs fins ara la ràtio que tenim és d'un 21,8% dades del mes passat de juliol. Per tant, que haguem incrementat aquesta promoció denota doncs que està havent un canvi de tendència. Recordem que la llei d'igualtat assenyala que ha d'haver una paritat, no?, a les tasques en seguretat pública també, i per tant hauríem d'intentar assolir la igualtat efectiva entre homes i dones, que estaríem parlant d'un 60-40% aproximadament per cada sexe indistintament, no? Per tant, ens hem d'intentar apropar aquestes xifres. Per tant, que haguem pujat a un 28,35% és que doncs algunes seccions que s'estan fent, no, per tal de promoure i o normalitzar que les dones doncs accedim a aquest tipus de professions, doncs estan donant d'alguna manera resultat. Tot això ve donat per l'aprovació del Pla d'Igualtat que es va aprovar doncs al mes de desembre de l'any passat. I ara comença doncs a donar els seus fruits. Esperem que més dones doncs s'animin, que hem de revertir això de professions d'homes i també professions de dones, perquè també tenim, no, la situació contrària, no? Hem de pensar que les professions són professions i que, per tant, no van adreçades a cap gènere en concret.
En aquest cas parlem del cos de policia, que hi han d'haver homes i dones, les dues.
I necessitem moltes dones.
Correcte. En aquest cas, quan parlem de dones al cos de policia, és que manquen candidates, és que falten dones que es presentin a candidates, o no és el cas?
Sí, també falten dones que es presentin. No es tracta només de que no hi hagi dones que provin, és que falta dones que es presentin. I això també es va fer una diagnosi durant tot l'any passat per veure per què no es presentaven dones.
I per què no es presenten?
En molts casos és perquè es pensen que no hi ha el perfil policial, perquè durant molts anys s'ha assenyalat a la policia, no?, a la dona policia, amb un perfil concret, no? I el que s'ha intentat és assenyalar doncs que hi ha molts perfils policials, que hi ha moltes professions, microprofessions o microespecialitats, no?, dins de la professió policial, i que, per tant, no has de tenir un cos determinat, no has de ser d'una manera determinada per ser policia, no? I això era com una mica un fre que tenen algunes dones a l'hora de presentar-se, al dir, jo no encaixaré, no?, en aquest col·lectiu. Bueno, doncs, evidentment, hi ha un ventall molt gran de possibilitats dins la tasca del cos de Mossos d'Esquadra, i cadascú doncs troba el seu lloc, cadascú i cadascuna, no? Per tant, s'ha fet una mica de tasca en aquest sentit també a l'hora de publicitar la feina, i s'ha estat fent durant molt de temps i es continuarà fent. Aquest és una de les estratègies que es tenen per part del cos.
Hi ha hagut bons resultats, perquè veig que si ha augmentat pràcticament un 8%, això significa que el missatge ha calat.
També la visibilitat, no? El fet que cada cop veiem més dones dins del cos normalitza que les noves generacions que es van apropant a l'edat de poder presentar-se, doncs ho normalitzin, ho vegin, no?, que surti la dona, tingui molta visibilitat a mitjans de comunicació, a publicitat, etc., doncs fa que les dones o les noies diguin, per què no puc ser jo, no?
No, com tu dius, hi ha molts departaments, i fins i tot hi ha departaments que possiblement el denunciant o la denunciant estarà més còmode si la tenen una dona policia que no un home policia. Això també va en funció també de la psicologia, en tot cas. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, encantat de tornar-te a sentir i xerrar amb tu.
Gràcies.
Cuida't molt, fins la setmana vinent.
Bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies, Imma. Doncs ens aprovem a la una del migdia. De seguida ja tancarem, tanquem ja darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrim migdia des de COPE Catalunya i Andorra. A partir de la una, en tiempo de juego, amb l'estrena de la selecció espanyola de bàsquet a l'Eurobàsquet. I nosaltres, a una mitja, doncs, començarem parlant de les pedregades històriques de Catalunya. Això a migdia. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz i Tiempo de Juego amb l'estrena de la selecció espanyola de bàsquet a l'Eurobàsquet. Fins ara.